noche te apoyaremos a ti. Despierta, pueblo, despierta, ya es hora de luchar por una vivienda digna de carácter popular.
Molt bona nit, un altre cop esteu sentint Ràdio UB de Vivienda. Bueno, avui és dia, avui quin dia és? Avui és dia 6 de novembre de 2011. Si esteu sentint això en directe, que sàpigues que ens pots trucar per intervenir al programa i dir el que et vingui de gust. Home, si pot ser relacionat amb el tema de l'habitatge, pues quasi que millor. Ens pots trucar, aviam, quin número, Clara?
El 93 359 49 00.
Repetim,
93 359 49 00. És un telèfon que jo ja m'hauria de saber de memòria després de gairebé 3 anys i mig que portem fent programa, però tot i així no hi ha manera.
És que se te traba la llengua con el 59 49.
Sí, sort que aquí tenim un cartellet ben penjat amb el nostre, amb el número de telèfon. Aquest programa s'escolta els diumenges de 6 a 7 i també pot ser que estigues escoltant la repetició de Ràdio UB de Vivienda, que és en concret els dimarts de 10 a 11 del matí. Bon dia, si és el cas.
Molt bé, doncs aquests programes els podeu sentir en diferit els dimarts, els dimecres i els divendres en unes hores, diguéssim, de migdia i de matí, a l'horari de matí. Ho podem dir exactament?
Sí, ho he dit exactament, de fet.
Vale. O sigui, estem en els núvols encara.
Sí, dimarts i diumenge. I també ho pots escoltar a través d'internet, a la pàgina web del podcast de Ràdio Bronca, a radiobronca.info. T'indicarà com arribar fins al podcast i com baixar-te el programa i reescoltar-lo repetitivament, insaciablement, incansablement, durant tantes vegades
fins
com vulguis.
Fins la bogeria. I també es pot sentir a radiovdevivienda.blogspot.com.
Allà anem penjant també els programets que anem editant. I bé, si tens quelcom a dir i avui no dona casualitat que som diumenge, dia 6 de novembre, ens pots enviar un mail a radiovdevivienda@gmail.com i estarem encantats de llegir-te.
Molt bé, l'alineació d'avui és bàsicament la Clara i el Carles, que estem aquí per servir-vos i donar-vos molta felicitat, moltes alegries.
És que això de la pluja, els nostres companys han tret la sòdia, que han intentat arribar com fos a enganxant bassals, però no hi ha hagut manera.
Una salutació molt gran pel Paco, que està malaltó.
Això és veritat. Bueno, una de les poques veritats que es dirà en aquest programa.
I bueno, pues el dediquem a tothom que lluita pel dret a habitatge.
Sí.
De les mil maneres que existeixen. I què més?
I molt més.
Bueno,
què tenim per avui?
Avui tenim... farem la secció aquesta, ojo al dato, creació i recreació de la Clara.
Bueno, recreació...
creació de la Clara i recreació de tots nosaltres.
Sí, que ve a ser el xafarranxo de notícies, del bombardeig de notícies sobre habitatge que surten a la premsa sèria. Nosaltres hi posem una mica de desenfado, podríem dir.
Cachondeo.
I parlarem de més cosetes. Parlarem també de que el dia 30 de novembre va entrar en vigor la normativa de la llei de mesures d'agilització processal, perquè ens entenguem, Desahucio Express.
Segunda parte.
Exacte, segunda parte. Primer es va aprovar el setembre del 2011 i ha entrat en vigor el dia 30 d'octubre. En parlarem una miqueta i també parlarem de...
promesa. De la campanya electoral?
Promeses electorals,
no.
Sí, ho sento, és l'època, toca. Però bé, intentarem ser breus i poc cansinos, perquè ja sabem que estarem atiborrats i atipats, empatxats, això no em sortia la paraula, empatxats de tanta propaganda i contrapropaganda electoral. En tot cas, parlarem d'això una miqueta. I també farem un breu sobre França. És una notícia curteta, és una notícia anual, és a dir, que cada any per aquestes dates la podríem repetir, però és una bona notícia i a mi m'encanten les bones notícies dintre d'aquest, de vegades, desert inhòspit de desgràcies que ens aporta aquesta crisi de tot, dels valors, de l'economia, de tot. En fi.
Buscarem també una entrevista que ens ha passat pel costat, una entrevista a l'Ibai de 15M sobre l'edifici ocupat, aviam si la trobem i la posem també. I... Digues?
No, no, bé, bé. Anem compenetrats avui, eh?
I, bueno, i recordeu-vos una cosa, Ràdio Pica i per extensió totes les ràdios lliures de Barcelona i del món mundial estan rebent el achuchón judicial...
El abrazo judicial.
Abrazo judicial d'una entitat de gestió denominada AGEDI, que al seu front té el Luis Cobos, aquesta persona que mai no ha composat res i que s'ha fet d'or amb les cançons dels altres.
Era aquell de les grenyes, no, el Cobos?
Aquell mateix. Uh-huh. Estem rebent l'azote judicial d'aquesta gentussa, per dir-ho d'alguna manera fina.
AGEDI vindria a ser SGAE. No?
Sí, les gaire dels fonogrames.
Ah, és, o el fonograma.
Sí, n'hi ha moltes, ja es diversifiquen.
Ah, molt saps? Bé, molt bé. És a dir, empreses que no fan més que recaudar diners de gent com nosaltres que desitgem que la música sigui que pugui ser escoltada per tothom, per tota aquella persona que ho vulgui.
Sí, recordem que nosaltres no som ràdios comercials i que per tant el que fem ho fem per amor a l'art i avui posarem insaciablement
el president.
Com a fons posarem la música de musicalliure.cat, que és música copyleft i n'hi ha de molt bones també. Les tindrem de fons avui.
Ah, molt bé, molt bé, molt
sí,
bé.
Sí, espera.
Espera.
Si ho trobo. Coses com aquesta.
A veure, puja una miqueta.
Això és Un llarg temps, de Vicent Massaguer.
Molt bé, molt relaxat.
Bueno, sí, hi ha una mica de tot, eh? He vist abans que hi havia un grup que es deia Fiasco, que a mi personalment m'agrada molt, també.
Molt bé.
Uns punquis de Girona.
Molt bé.
Macos ells.
Doncs,
i bueno, hi ha una mica de tot aquí, eh? Hi ha molta gent que fa música lliure, que ho fa per amor a l'art i, bueno, i que ho deixen lliurement per tothom. I això és el que hi ha a les ràdios lliures, bàsicament.
Esto es lo que hay. Doncs comencem amb... Avui no han vingut els Blues Brothers.
Sí, sí, estan aquí esperant.
Ah,
estan
vale.
Estan aquí esperant.
Molt bé, doncs...
Anem amb les notícies, no?
Sí, som-hi.
Vale, som-hi.
Esteu escoltant Ràdio UB de Vivienda a Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Are you ready?
Molt bé, comença la campanya electoral 2011.
Iuuu! Doncs molt bé, amb aquesta musiqueta de circ que em poses de fons és bastant adient perquè amb la campanya electoral comencen també aquesta pluja, mai millor dit, aquesta pluja de promeses electorals i sobretot per part dels partits que evidentment no guanyaran. No ens estem referint ja als partits minoritaris que per culpa de la llei d'Ombra no és que difícilment, és que deixem-nos de ser il·lusaris, no estan vetats al poder, és a dir, no poden arribar mai, sinó també fins i tot per aquells que ja saben que han perdut les eleccions, com el senyor Rubalcaba.
Alfredo, tendrías que aprovarlo.
Que el senyor Alfredo Rubalcaba acaba de dir que era més fàcil que el Madrid guanyés el Barça que el PSOE guanyés les eleccions, cert?
Doncs bé, no aquest... sé, jo d'això no ho entenc, d'eleccions, vaja.
Doncs aquest home, bueno, aquest home que és la cara visible d'aquest partit mal anomenat socialista, doncs mira, s'han mirat una mica les protestes que hi ha amb el món i han dit, hòstia, mira, això de la dació en pago, va, direm que ho fem nosaltres.
Vamos a pescar, Alfredo.
Va, vamos a pescar votos. Va, nosaltres, diu, farem la dació en pago. I tu dius, home, però això seria una mesura bastant, va, no diria revolucionària, però bastant radical en aquest sentit. Bastant positiva, fins i tot. Però no ens deixem enganyar, ja que no només són promeses electorals que després, òbviament, mai es compleixen. Això, això podríem fer també un seguiment de promeses que no es compliran, però bueno, això seria ja una altra història, figues d'un altre paner, en tot cas. Però tot i així, no complir-se la promesa o la proposta de la Cien en pago de Rubalcaba és, per dir-ho d'alguna manera, ni xitxa ni limonà, una mica més que coixa. El fet principal d'aquesta pseudo de Cien en pago que proposen els socialistes és que no és retroactiu. Què vol dir això? Vol dir que només, és a dir, que les persones que s'han quedat, que ja han firmat una hipoteca, no els afectarà. Només serà una proposta aplicable a noves hipoteques. La proposta en si només és que el banc, la proposta és que el banc t'hagi d'informar sobre el possible préstec hipotecari amb l'opció de dació en pago.
Perdona, que m'entra el riure. Sí, digues.
No, està així. I per suposat, si el banc té opció de dació en pago i opció de no dació en pago, quina creus, mira Carla, et faré una pregunta, quina creus que serà la hipoteca més barata?
Entre qual?
Entre una hipoteca normal i corrent, en la que el banc es forra i al final es queda el teu pis i al final t'acabes pagant un crèdit, o una que té la creueta de dació en pago.
Jo em sembla que la de dació en pago va ser a l'interès del 18% o algo així. I l'altra serà Euribor, que és com la muerte, més un 2%.
Doncs segurament, Carla, segurament. Donat així, que el banc podrà posar les condicions, podria posar les condicions, doncs òbviament el banc posa unes condicions molt més dures per una hipoteca amb opció a dació en pago que per una hipoteca que no ho sigui. Algo comprensible, ja que el banc corre més riscos. Qui té més probabilitats de caure en impago són les persones amb menys recursos, que haurien de pagar, en aquest sentit, una hipoteca més gran per cobrir-se les espatlles. Però quan més sigui la quota, més senzill és caure en impagos. O sigui que, de fet, és un peix que es mossega la cua. Jo, bueno, m'ha sorprès aquesta notícia, bueno, tampoc massa, no?, perquè un cop ja entres a la xitxa veus que no hi ha res, i m'he llegit una mica una entrevista que li fan a la senyora Immaculada Rodríguez Piñero, autora del programa econòmic del PSOE, i és fins i tot divertida, això que dèiem abans, de que t'agafen ganes de riure, perquè hi ha una pregunta que li diu... A veure si entre tots plegats, tant els oients que tenim a l'altra banda com el Carles, que tinc aquí l'estudi, que per sort té uns coneixements amplis sobre legislació vigent, etc., i paraules impossibles de pronunciar. Correcte. Com, per exemple, dotació, inseguretat jurídica, mercados, etc.
Wow.
El que anàvem. La pregunta a la senyora Immaculada Rodríguez Piñero és... ¿Tiene carácter retroactivo la mesura de dación en pago? En el programa no se hace referencia a este más que relevante aspecto. És a dir, que bàsicament li està preguntant si té caràcter retroactiu i per què no. I ella respon que no i diu... Aplicarla de manera generalizada a las hipotecas que han regulado en otras condiciones sería muy adverso para las condiciones de financiación y afectaría muy negativamente a los balances de las entidades financieras. La banca necesitaría una mayor dotación de capital que aún traería una mayor restricción del crédito, inseguridad jurídica en los mercados y más presión en la deuda pública española. Sí, sería Déu meu.
Desastre colossal.
L'infern a la terra, això de posar-hi un caràcter retractiu. És que les normes no es poden fer en caràcter retroactiu, a no ser que sigui la llei de medidas de agilització processal, com en parlarem d'aquí.
Ah, claro.
O sea, seria, si desahucio express con efecto retroactivo. Dación en pago, no, retroactivo no, que és l'infierno de la terra. Mira, aquesta senyora, amb aquest paràgraf, ja ens diu... La banca, ¿cómo digo? Restricción de crédito, inseguridad jurídica, presión, deuda pública, condiciones adversas, afectar negativamente. Todas estas palabras absolutamente positivas las digo en un parágrafo de cuatro líneas a la señora Inmaculada Rodríguez Piñero. Per defensar el fet de que la seva proposta, absolutament mediocre, no tingui caràcter retroactiu. Però a mi em fa por, eh? A mi aquesta dona em parla així i jo tindré malsons, saps?
Com?
No, retroactivo no, retroactivo no!
Inseguridad jurídica!
No.
Però fixa't una cosa, eh? Inseguridad jurídica diu a los mercados.
Sí, sí.
Perquè en realitat la inseguretat jurídica és, diguéssim, com un principi general. I no hi ha cosa més segura jurídicament que saber les condicions de, no? d'un determinat negoci.
Totalment d'acord.
I en aquest cas, la dació en pagament seria seguretat jurídica màxima. Diguéssim, si no pot pagar, doncs es queda amb el banc es queda amb el pis.
També hi ha una altra cosa.
Bueno, en fi, los mercados ganan por goleada.
Sí, això és un jaque mate, tu.
Sí, sí, jaque mate cauran ells també.
També diu, que això no sé si ho interpreto jo bé, però diu, la banca necessitaria una major dotació de capital. Major dotació de capital és ingrés econòmic?
No, em sembla, jo no ho sé ben bé, perquè no sé de què està parlant aquesta senyora, ni la conozco ni la quiero conocer. Però em sembla que parla de la dotació... és com una dotació d'assegurança que han de tenir els bancs. Si els bancs haguessin de donar moltes hipoteques, aleshores haurien de tenir un capital de seguro, diguéssim, una espècie de dipòsit que fan al banc central, que em sembla que és el 2% de lo que és el seu actiu. Per tant, si retiren més diners i generen més crèdit, necessiten més dotació de capital. I això... bueno, és impressió de paperets per part del Banc d'Espanya.
Doncs ja veieu, seria la debacle, seria impossible aplicar la dació en pago.
Desastroso.
Total, que al final de l'entrevista, que jo me l'he llegit tota, i no us la recomano, per tant no diré ni on la podeu trobar, simplement aquesta senyora, he trobat una frase que resumeix la seva proposta, dintre de tota la verborrea oral que tenen aquests polítics de 3 al quarto. I la frase que jo crec que em quedaria, que és l'única que té sentit de tota l'entrevista, és què està proposant el PSOE? I diu així la senyora: obligaremos a las entidades financieras a que ofrezcan este producto a todos los potenciales hipotecados a través de un resumen ejecutivo. És a dir, que obligaran el banc a que t'entregui un paperet amb tota la informació. Molt bé, moltes gràcies als socialistes per la seva gran iniciativa revolucionària, radical i absolutament subversiva.
Ei, que han gastat una tarda en pensar això, eh? Cuidado.
D'agafar dues paraules que estan de moda, dación en pago, i posar-los i buidar-les de contingut absolutament. Moltes gràcies. Aquesta és una de les promeses electorals que aniran caient, desgraciadament, durant aquesta absurda campanya electoral, que durarà 15 dies, durant els quals 7.500 famílies perdran la seva llar. Gràcies, senyors polítics.
Molt bé, doncs els hi dediquem una cançó que es diu L'Escollit.
Oh, i tant.
Vinga, som-hi.
No cal trucar, tan sols creure'n el més enllà. Esborràs de llum, travessen l'espai i dibuixen figures ancestrals. Després els més grans expliquen dansant les velles històries immortals.
Àngels, dates, esprits s'alcen, bruixes, nimfes, màgia blanca. Sembla que avui ets un dels escollits. Potser l'un immortal que els haurà fet. Tu pots ser un dels escollits, si vols per a ell.
Molt bé, molt bé. Pues aquestes eren les paraules dels amics, no sé quins amics són, després us ho direm, però la cançó es deia L'Escollit. I pretén ser escollit el senyor Rubalcaba amb aquestes grans idees? Mare meva.
Doncs així és. Doncs jo ara faré un petit interludi perquè m'agradaria repassar una mica l'agenda dels pròxims desnonaments que hi hauran, per si et cau a prop o si, bueno, si estàs per la labor una miqueta i tens ganes d'apoyar les famílies que pròximament tindran aquesta visita tan poc esperada de l'intent de desahuci. Us recordarem, us anomenem quatre dates. Recordem que avui el programa estem fent el dia 6 de novembre, per tant, són dates futures en cas de que ens estiguis escoltant en directe. El dimecres, dia 9 de novembre, a Barcelona, a Ciutat Meridiana, a les 8:30 del matí, tens una cita al carrer Les Agudes 58B, bloc K de Quilo. L'entitat que vol executar el llançament, perquè així en diuen de deixar les cases sense casa, és la Caixa Catalunya, el dimecres dia 9 de novembre a Ciutat Meridiana. El divendres dia 11 de novembre, també a Barcelona, a Ciutat Meridiana, a les 8 del matí, tens una cita al carrer Avinguda Rasos de Peguera, número 130, també a entitat Catalunya Caixa. 11 de novembre, per tant, a Ciutat Meridiana, també, a les 8 del matí. El dilluns 14 de novembre, a l'Hospitalet de Llobregat, a les 8 del matí, a l'Avinguda Isabel la Catòlica, número 60. També un intent d'allotjament que tindrà lloc aquí, Avinguda Isabel la Catòlica, número 60. I dijous 17 de novembre, a Barcelona, al Clot, encara està el lloc i hora per confirmar, però el que sí que se sap és que l'entitat és el BBVA, el banc que vol procedir al desallotjament per impagament, en aquest cas, d'hipoteques. Aquesta informació la pots trobar també més detallada i a les setmanes següents, com siguéssim, a la pàgina de la plataforma d'afectats per una hipoteca i en tot cas allà et pots acabar d'informar d'algunes altres convocatòries que no hem dit al programa, ja que són fora de Catalunya i creiem que potser no hi ha tants oients que ens estiguin escoltant des de...
Estarà complicada la cosa, eh?
Des de fora de les terres catalanes. En tot cas...
Després les podem repetir, no? Aquestes sí. Convocatòries.
Sí, sí, al final les repetirem, però bueno, així ja les deixem al mig del programa i bé... I no sé si podríem posar una cançoneta per anar-nos preparant el que serà el segon bloc de notícies, que vindria a ser la llei de mesures d'agilització processal que comentàvem abans, que ha entrat en vigor el dilluns dia 30 d'octubre, llei també anomenada Desahucio Express. Jo
tenia complicat això, eh?
Tenia una petició de cançó, però no sé si...
No sabem per què ha desaparegut dels mapes mundials.
Coses del YouTube. En tot cas, podem posar una altra cançoneta i ja passarem a comentar-vos el tema de la posada, de l'entrada en vigor d'aquesta norma dirigida a agilitzar els processos i a abreujar els temps en els tribunals. Una llei que vulnera uns quants drets elementals que podrem comentar. Què et sembla?
Sí, jo tinc ganes.
Et proposo una cançoneta?
Notícia. Proposa'm si vols, si no...
Mira,
jo també tinc proposició.
Jo et faig una proposta...
Digues, va.
Una proposta d'aquelles a cegues, una mica.
Vinga, va. Aquestes són les que molen.
És aquest CD. La cançó... Mira, la cançó és la cançó número 1, t'ho poso fàcil. És d'un grup que es diu, i ara sabràs per què l'he escollit, Aluminosis Agrorock. Sí. Nosaltres tot això que tot el que tingui a veure amb habitatge és com una atracció que no... I mira, de casualitat m'ha caigut aquest CD, us haig d'advertir que no l'he escoltat, però que per la maquetació i les fotografies que hi ha em sembla prou interessant. Així doncs, surten joves indisciplinats, pinta perroflauticos, absolutament desmadrats, suats i plens d'alcohol.
Molt subversius.
Molt subversiu. Però bé, hi ha alguns logos i productors i paraules que ens, com... Bueno, res, que fa bona pinta, tu. Què? Prou, ja, prou rotllo. Número 1, Ocupación Rural.
Som-hi.
Aluminosis, Agrorock. Iu!
Això era.
Ens ha sortit prou bé, això de, de tirar tots els CDs de la ràdio i agafar-ne un a l'aire mentre els altres cauen i remedablement a terra. Ens ha sortit prou bé.
Aviam qui recull després.
Sí. Aluminosis Rock, hem sentit... Aluminosis Agrorock, perdó. Hem sentit la cançó Ocupació Rural. Bastant... ens ha donat bastanta vidilla aquí el programa. I ara ja ens fiquem de cap a la xitxa, a la matèria. I ens posem de cap a la modificació de la llei d'enjudiciament civil, la LEC, que ha tingut lloc, que es va aprovar el setembre del 2011 i ha entrat en vigor el 30 d'octubre. La llei de mesures d'agilització processal. Hi ha molts noms per aquesta llei. Jo diria la llei per putejar les persones que viuen a casa seva, que té l'únic objectiu d'agilitzar els desallotjaments per impago d'alquiler. Per tractar una mica aquesta notícia ens hem basat en el comunicat que ha fet el DESC, que és l'Observatori pels Drets Econòmics, Socials i Culturals. Gent bastant molt formada, podríem dir, amb molta experiència, i que de tant en tant els seus comunicats ajuden a contextualitzar aquestes notícies que de vegades t'agafen per sorpresa, i si només et llegeixes la premsa de masses, podríem dir, et podries quedar amb una idea equivocada. Sense anar més lluny, el diari 20 Minutos doncs, la tracta d'una forma, diríem, diferent. Diu coses com el diari aquest 20 Minutos, el derecho a recuperar la vivienda per part del propietari. És a dir, barrejant tot tipus de drets i és denigrant, vaja. Així doncs, que amb el teu permís, Carles, em basaré més aviat amb el comunicat del DESC. No el llegiré, però sí que anirem fent referència. Doncs bé, aquesta llei el que farà, i això sí que ho llegeixo perquè crec que és important que quedi bastant al peu de la lletra, diu, el secretari judicial darà 10 dies a l'inquilino para que pague la cantidad adeudada, abandone la vivienda o presente alegaciones por las que suponga el pago. Si transcurrido dicho periodo, el demandado no ha hecho nada de esto, y aquí ven las diferencias, el secretario judicial procederá directamente a señalar la fecha del desahucio, previa solicitud del propietario, obviamente, sin necesidad, atención, de que se realice juicio alguno. ¿Qué vol dir això? Doncs que s'està vulnerant directament el dret a tutela judicial efectiva, que tots els casos es passaran pel mateix sedàs, que no hi haurà discriminació per la situació econòmica de vulnerabilitat de la persona, la situació familiar, la situació social. Clar, al passat, tots els casos pel mateix sedàs, sense un jutge que pugui arribar, no diem que ho faci, però bueno, que té la capacitat humana de poder discriminar quins són els casos on és més greu el remei que la malaltia, com és això, la medicina que l'enfermetat.
Sí, no, el remei que l'enfermetat.
El remei que l'enfermetat, moltes gràcies. Doncs això, clar, en cap cas es distingirà entre petits i grans propietaris, per exemple, tampoc es distingirà entre els que deixen de pagar per falta de voluntat i els que ho fan degut a una situació d'insolvència, i això passarà perquè no existirà un judici. És a dir, tu no has pagat, tu ets el DNI, tu no ets una persona, sinó que ets un creditor.
Ets un obstacle.
Ets un obstacle, exactament, directament.
No, bàsicament aquí, un apunt,
sí, sí.
Aquí s'han inventat una execució cautelar, així és per la jeta i automàtica, bàsicament. És a dir, és una aberració jurídica bastant greu.
I sí, o sigui, tornem a caure en el mateix, que el govern recolza a qui més té i resta a qui està en major situació de vulnerabilitat. Recordem que la majoria de desahucis d'aquest tipus són cases que pertanyen a bancs, és a dir, que el que comentàvem abans, que el 20 minutos diga el derecho a recuperar la vivienda, per favor, però què està dient? Està sobreposant el dret d'una entitat bancària a obtenir un pis que, òbviament, l'entitat bancària no necessita per viure, i vulnerant el dret a l'habitatge d'una família.
Parlem de lloguers, també, no? És que jo crec que la pinta que té aquesta llei és bastant dirigida a posar-se a butxaca al petit propietari. Jo crec que té aquesta pinta propagandística.
Podria ser, sí, sí, podria ser.
Bueno, de fet, jo volia recordar que això acostuma a passar en el nostre país, o sigui, hi ha dos focus de vot bastant importants pels partits polítics. Un és la gent gran, i aleshores sempre diuen allò de no tocaremos las pensiones, no congelaremos nada, no sé què. Això amb l'altra mà, la nevera, de congelar, però bueno. I després l'altra gran massa de vots a la que aspiren tots els partits polítics és el petit propietari, que és, jo diria que és un bon percentatge de societat, però sobretot és un percentatge que vota. I que vota pensant bueno, pues això, amb la seva petita propietat, etc, etc. Sí. I això, bueno, de fet això, aquesta ja va ser aquesta mesura, ja va ser objecte, ja ho hem explicat abans, però ja va ser objecte de reforma l'any 2000 amb la nova llei d'enjudiciament civil, en la que es va crear un procés que es diu procés monitori, que és expressament per a aquests casos de petites deutes. Després es va reformar el 2009 amb el Desahucio Express, que ja també en vam parlar l'any 2009, evidentment, i ara es torna a repetir. Són mesures que, de fet, bueno, no tenen una gran, per dir-ho d'alguna manera, no tenen un gran impacte en el que seria ni en les execucions hipotecàries ni en el dret a l'habitatge ni res. Però propagandísticament són bastant eficaces. De fet, part d'aquesta llei, i això ho dic per una cosa, és perquè el PP, per exemple, aquesta llei s'ha aprovat amb l'abstenció del PP. I l'abstenció del PP era necessària perquè hi ha bastantes afectacions a la llei orgànica del Poder Judicial, que és la que necessita una majoria més gran. I sense l'abstenció del PP no s'hauria pogut aprovar. Què passa? Que, de fet, el gran problema d'aquesta llei, segons el PP i segons ells, per això s'abstenen, és que, bueno, esto necesita de medios judiciales, etc. Estem parlant ja de 75.000, em sembla, desnonaments només en els dies que durarà la campanya electoral. Aleshores, això, bueno, és una mesura que és bastant irreal, però ells l'aproven perquè té un efecte propagandístic molt gran. I al PP-PSOE pues, ja li va bé que hi hagi confiança al sistema.
7.500, et corregeixo.
7.500,
però
bueno,
que ja són, que ja, ja són, és, ja, ja són, ja són. Doncs sí, en tot cas, tot aquest tema dels 7.500 famílies que perdran la seva casa durant els 15 dies de campanya, això no passaria a França. I tu dius, per què no passaria
per
a França?
Què? Perquè doncs, hi ha la treva hivernal.
Exactament, benvinguts a la tregua hivernal des del dia 31 d'octubre fins al 15 de març. Gràcies a una llei de 1954 es proscriuen les expulsions d'inquilins morosos a partir de el mateix dia 31 d'octubre. De fet, a partir de les 9 del vespre, és concreta la llei, 9 del vespre locals, hora local, del 31 d'octubre i fins al 15 de març, aquesta legislació impedeix que les famílies siguin desahuciades, les famílies o les individualitats siguin desahuciades per tregua hivernal. Aquesta és la bona notícia que portem avui. Si estiguéssim a França, això no passaria?
No, bueno, en realitat és que la diferència és doble en França, perquè a França hi ha aquesta mesura, però és que a més també hi ha un parc d'habitatges públics que és molt gran i l'assistència social és molt gran, tot i que tampoc no és suficient perquè hi ha molta gent al carrer i amb els fills de Don Quixot es va posar de manifest això, però tot i així hi ha alguna manera de fer-hi front a aquestes situacions.
Bueno, i que també
aquí a les Espanyes, res, si et fan fora te'n vas a la puta calle, tinguis la situació que tinguis.
Sí, no, i que això de la treva hivernal té un punt d'humanitat que no acostumem a viure, no? Ni en les actuacions de jutges, ni de polítics, ni de policies. És el punt humà aquest de dir, bé, podem aplicar la llei, però fins a cert punt.
Sí,
a
l'hivern fa fred, és cruel deixar gent al carrer.
És inhumà
deixar-la també a l'estiu, però bueno.
Però bueno.
Jo diria que és una mica de vergonya cristiana això, però bueno. Podem parlar un altre dia.
Deixa'm disfrutar de la bona notícia, deixa'm un segon. Un moment, un, dos. Doncs bé, doncs, dit això, i ja que avui ens ha sortit un programa una mica precampanyític, us volia proposar una cançó que ja per fi tenim preparada, ja tenim tots els músics alineats per tocar-la. És una cançó del Reno Renardo, que es diu Subnocràcia, i que, mira, aquestes coses de les xarxes internètiques l'altre dia em va arribar a les mans i crec que m'agradaria molt compartir-la amb els oients de Ràdio UB de Vivienda. Així doncs, que Carles, quan
sí,
tu vulguis...
No? Endavant. Falqueta primer i després som-hi.
Molt bé.
¿Qué pasa, troncos? ¿Estáis escuchando Radio V de Vivienda? ¡Qué genio me mola!
No te quieres enterar que no quiero ir a votar. son más malos que Satán. No te quieres enterar, que no les debes votar, y vendrán a pedirte esta campaña un votito, por favor, pero no se lo daré. Aunque diga el virus que yo no quiero ni rosas ni gaviotas, que gobierne un chimpancé. Malversación de fondos y delito fiscal, pero a ti Hacienda te hace un tacto rectal. Y mientras tú estás en el paro o trabajando sin cobrar, desayuno en caviar en su coche oficial, prevaricando con champaro te permiten fumar. Te van a ilegalizar, te idiotizan con fútbol y programas de mongolos que gritan entre babas. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. Recuerda el 11M y los trajes de Camps, escándalos que huelen como el caso Paisán. Eres falso, psicohecho, los hilillos del Prestige. Corrupción policial y el poder judicial que se lo pasan por el ojal. Uno se monta en el GAL, otros invaden Irán. Pero aquí casi nadie se va al tuyo, en las urnas yo voy a echar un tuyo. No votes PSOE, no votes PP, no votes PSOE, PP. No votes PSOE, no votes PP, ni tampoco votes UPyD.
Hombre, yo como pega veo que hay gente que se va a sentir discriminada.
Vale, si los demás son igual de mierdas, lo único que no encaja bien en la letra de la canción y punto.
Yo no digo nada, que me quitan las subvenciones.
Hostia, está el micro abierto.
Pues sí, el micro abierto. Això és Reno Renato, Renardo, perdó, i ho pots trobar youtubeando i, bueno, està bé. Sí, los otros son igual de mierdas, a mi em va encantar aquest comentari. Doncs bé, arribats a aquest punt del programa, ens queden encara uns 13 minuts per donar-vos una mica la brasa. Intentarem donar pas a l'Ojo al Dato. Com ho tenim?
Ho tenim bé,
està perfecte. Preparat. Doncs ja saps, l'Ojo al Dato, que si ens has escoltat altres vegades, ja saps que és aquest repàs de la premsa sèrie amb els 4 minuts que dura Summer Time. Som-hi!
Un, dos, tres, diez.
Se aprueba la ley de medidas de agilización procesal que permitirá desahuciar viviendas por impago del alquiler en apenas 10 días.
Mientras a bombo y platillo el candidato Rubalcaba promete la dación en pago por debajo de la mesa, el PSOE hace manitas con la abstención de la derecha y aprueba una ley que agiliza el procedimiento judicial de desahucio y que solo permite un plazo de 10 días para defenderse del impago. No conocemos muy bien los motivos de esta reedición de la aprobación de la ley de desahucio express de 2009, pero mucho nos tememos que el pequeño propietario tiene más cara de votante que el pobre arrendatario, que ahora tendrá que correr más que el correcamino si no quiere perder su vivienda.
¡Mec, mec!
De mafia en mafia y tiro porque me toca.
El alcalde de Barcelona denuncia que una red mafiosa ocupa los pisos de las familias desahuciadas en el área de Barcelona.
La siempre dudosa boquita del franquista alcalde de Badalona, Javier García Albiol, pretende demonizar a la inmigración con semejante denuncia. Solo faltaría que fuera cierta. Por si no era suficiente, con la mafia judicial, los subasteros, los notarios, los políticos y los pasapiseros, acaba de aparecer un nuevo intruso en el oficio de dar un uso antisocial a las viviendas vacías. Sin dudar, faltaría más, señor alcalde, de su palabra. Nos hacemos la siguiente pregunta. ¿No debería estar usted más preocupado por darles el uso que les corresponde a esas viviendas? ¿O tal vez su deseo es que los ciudadanos miren hacia otro lado en vez de contar las viviendas públicas vacías y los productos de la estallada burbuja inmobiliaria? ¿No será que es más fácil acusar a otros que revisar la propia política de vivienda? La competición de buitreo está abierta. Hagan sus apuestas. El Titanic, el iceberg y el botín.
El Banco Santander frena su macroventa de inmuebles por las bajas ofertas recibidas.
No es semana de celebraciones en la mansión de los Botín, que ha tenido que paralizar su OPA inmobiliaria a la semana de despegar. Lo que prometía ser el Titanic de la recuperación de la burbuja ha terminado por topar con un iceberg de dimensiones exorbitantes. ¿Será la baja capacidad adquisitiva y crediticia de los españoles? ¿Será que nuestros queridos inversores todavía andan con lo que los precios de los pisos nunca bajan? ¿Será que el empacho de ladrillo ha entrado en la fase de diarrea inmobiliaria? Desde aquí solo podemos compadecernos de nuestro amigo Botín y volver a recordarle que siempre le quedará un paraíso fiscal donde colocar los miles de viviendas secuestradas que tiene en su cartera. O mejor le damos el listado del alcalde al alcalde de Badalona, que seguro que conoce algún truquillo para sacarle rédito electoral. Tú chilla que no te veo.
El Banco de España presiona a la banca para que informe más sobre su exposición al ladrillo.
Informa el portal idealista del último intento de Miguel Ángel Fernández Ordóñez Mofa por obtener información del sector bancario mediante una ingeniosa circular cuyo texto dispositivo reza así. Venga, porfa, va. ¿Es un trueno? ¿Es un terremoto? ¿Es una tuba infernal? No, es el estruendo de las carcajadas de los directivos de banca, que han recorrido todo el planeta de forma inmediata. La Asociación de Becarios de Centrales Bancarias ya ha puesto el grito en el cielo y ha emitido un comunicado solicitando un aumento de sueldo por el dispendio extra de imaginación que tendrán que usar para completar los solicitados informes. Si es que siempre acaban pringando los mismos. El Pocero Returns.
Se seña. El emblema de la burbuja inmobiliaria confía en que el PP dé vida a una ciudad fantasma.
Francisco Hernando y los avispados compradores de viviendas en Pocerolandia confían que la victoria del Partido Popular sea la solución a su fracasada inversión. Y es que claro, desde la victoria del PP en las elecciones locales ya ha dado sus frutos y el estimable empresario ha podido obtener las licencias que necesitaba para terminar las obras. Ahora respiran más tranquilos, dicen, y sus carteles de se vende lucen más confiados que nunca. ¡Ánimo, muchachos, que todavía llegaréis a tiempo para la segunda burbuja! Bueno, així està el pati.
Molt bé, déu-n'hi-do, quin repàs aquí de les misèries que ens ofereix sobre l'habitatge, la premsa sèria.
Sí, sí.
Molt bé, en tot cas, fem aquest repàs perquè no hagis d'anar al teu quiosc a comprar cap d'aquests diaris. Ho pots fer d'altres mitjans alternatius, pots seguir escoltant les ràdios lliures, per exemple, i bueno, revisar les notícies des d'un altre punt de vista, podríem dir.
Bàsicament, et posem la mentida servida amb un cobert d'humor.
Molt bé. Doncs, què et sembla si fem una pauseta musical?
Falem.
No sé si estarem a l'altura del Reno Renardo. No sé si tu tens alguna proposta.
És complicat, eh? Jo tenia una proposta per aquí, però no l'acabo de trobar. Jo volia posar els Fiasco, que és un grup
és
que
veritat.
A mi m'agrada molt.
A més, ens ho has anunciat al principi i estem tots frisant per sentir aquest grup. Fiasco.
Home, alguna jo crec que... Uah, Àcid Úric.
Déu-n'hi-do, grup Fiasco, cançó Àcid Úric.
No, Àcid Úric és un altre grup.
Déu meu, podríem fer cartell plegats, jo crec.
aviam.
Els podríem intentar contactar per la celebració del nostre quart aniversari de programa.
Pues
crec
sí,
que,
pues
crec
sí.
Que farien un bon cartell, almenys. Així com a carta de presentació, jo crec que ens serviria moltíssim.
Doncs pues em sembla que posaré Àcid Úric, vale?
Doncs em sembla molt correcte.
Pues som-hi.
Venga.
Dos punts cerquen entre boires. S'albiren amb reflexes d'aigua en vol. Saben a prop i pacients...
Carles.
Sí,
som diumenge a les 7 menys 5 de la tarda, jo m'estic adormint.
Mos estem adormint.
Però jo crec que aquest grup deu tenir altres cançons que amb les que ens puguin deleitar
jo
aquestes
confio,
hores.
Jo confio també que sí.
Doncs vinga, provem-ne una altra, va.
3 a.m.
Puja una miqueta. Això és una altra cosa.
Som-hi.
acció de reivindicació m'acaba portant a presó, tot per demanar ressò per la llengua que tinc jo. Oh, 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 anant de matinada, oh, 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 amb la cara tapada, oh, oh, s'emporten la mainada, posa't la paraula, quina animalada. Canviarem la dita aviat, cap de tur per cap de català, detenció per objectar, l'ou del fènix ha de revifar. Oh, 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 tenen de matinada, oh, 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 amb la cara tapada, oh, oh, s'emporten la mainada, usa't la paraula, quina animalada. Frustració a tot un poble ple de por. Quatre mots sincers i clars desperten illes lluny del mar. Llibertat condicionada, democràcia adulterada. Llibertat condicionada, democràcia adulterada. Democràcia adulterada, democràcia adulterada. Matinada, oh, 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 amb la cara tapada, oh, oh, s'emporten la mainada, uses la paraula, quina animalada, oh, oh, venen de matinada, oh, oh, amb la cara tapada, oh, oh, s'emporten la mainada, uses la paraula, quina animalada.
Molt bé, doncs això era Àcid Úric amb la cançó 3AM. I bé, aquesta i moltes més cançons les trobareu a musicalliure.cat, que és música lliure amb copyleft i que podeu descarregar,
lliure,
distribuir...
Lliure com... d'Esgae, lliure de Jedi, lliure de...
I lliure de continguts, també.
Com la, aquesta ràdio.
La setmana que ve portarem més, més repositoris de música lliure, perquè n'hi ha molts i n'hi ha de molt bons.
Molt bé.
I, bueno, i anirem completant una mica el que és el nostre programa, també així, amb música lliure.
Molt bé.
I, bueno, ja quasi que anem fent una mica de agendeta, no?
Sí. Ja per despedir-nos, música final del programa, moltes gràcies.
Molt.
Això és com si ja, saps en aquells bars que obren els llums?
Sí.
La música aquesta és, sí, això, és, anem, ves plegant, ves arreplegant les coses.
I vas veient les cares dels teus amics que han anat desmillorant.
Cert, cert, és la música de final. Doncs bé, ja per acabar i per despedir-nos, recordarem les quatre cites que tenim per aturar desallotjaments, desnonaments, perdó, el dimecres dia 9 de novembre a Ciutat Meridiana, a les 8 i mitja del matí, apunta, carrer Les Agudes 58B, bloc K de quilo. El divendres 11 de novembre, també a Ciutat Meridiana, a les 8 del matí, aquest cop et fem llevar una mica més d'hora, apunta, avinguda Rassos de Peguera, número 130. El dilluns, dia 14 de novembre, a Hospitalet de Llobregat, ens anem a l'altra banda de l'àrea metropolitana, també a les 8 del matí, aquesta gent es lleva d'hora per fer feina, tu. Apunta, avinguda Isabel la Catòlica, número 60. I dijous 17 de novembre al Clot, a Barcelona, encara està el dia i l'hora per confirmar, però també hi haurà un intent de desnonament. Per seguir aquestes convocatòries, ho pots fer a través de la pàgina del PAH, de la Plataforma de Afectats per la Hipoteca. També amb aquests segundets que ens queden m'agradaria recomanar-vos bueno, dir-vos una mica d'on traiem la informació per fer aquest programa, per si la vols ampliar d'alguna manera. Si t'interessa tot el tema d'habitatge i mobilització social al voltant d'aquesta temàtica, et pots informar també a la pàgina de 500x20, una gent molt activa que està aquí a Nou Barris i que no para de treballar pel dret a l'habitatge i que de tant en tant ens fan una visita molt agradable i molt instructiva per a tots nosaltres, que dona una mica de qualitat i contingut a aquest programa. Coses de les que de vegades escassegem una miqueta. Moltes gràcies a 500x20 els dies que venen. I també avui ens hem basat en un comunicat que ha tret el DESC, l'Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals. També a la seva pàgina podeu trobar informació molt interessant. I bé, per part meva ja està tot dit. Com ho tens tu, Carles?
Molt bé.
Molt bé.
Molt bé, hem rajat una mica de tot avui, eh?
Sí, avui hem fet una mica de tot. Salutacions al Paco, que segurament té a l'aparell de ràdio al costat del seu llit. Pobre, està malaltó. Paco, d'aquí 15 dies ens veiem. I amb tots vosaltres ens seguim escoltant aquí a les zones de Ràdio Bronca, al 104.6 de la freqüència modulada.
I a radiobronca.info.
Molt bé. Salutació especial pels nostres oients de Manresa que ens senten a través de Ràdio Bala.
Uau.
Adeu!
Adeu!
La fada bona i menta focs, Tom i Jerry, la bruixa calixta, Bambi, Moby Dick i l'emperadriu, sí, sí, i en Mortadelo i Filemó, i Guillem Brown i Guillem Tell, la caputxeta i vermelleta, allò feroig, el caganí, en Cocolissó i en Popell.